Vinga, les 10 i 10 d'aquest divendres 17 de desembre. Som en Bernat Masferrer i això és el 107.9 de la FM, Ràdio Illa Formentera.cat. 7 dies per la nit de Nadal. En fi, està a tocar. Amb aquesta música ja sabeu que ara mos posem calçat esportiu, unes malles, unes cintes cap i mon andam a córrer. I no ho fem sols, sempre amb la companyia cada 15 dies d'en Pere Serra, que avui està una miqueta empiocat, una miqueta encaterradot. Molt bon dia, Pere.
Molt bon dia, Formentera.
Carai, quina veu de Constantino Romero que tens avui.
Sí, crec que... Jo sempre he pensat que millorable, però aquesta tampoc me fa molta il·lusió tenir-la.
No fa il·lusió i a més es passa malament quan un està constipat, però queda una veu guapa, guapa, eh?
Sí,
eh? Ah, sí, aquesta veu, en fi. Escolta una cosa, avui vens molt ben acompanyat.
Impossible estar millor acompanyat, perquè avui mos acompanyen a Maria Maens, de la Mola, i volíem parlar de lo que varen ser els 3 dies de trail, que vos vaig anunciar a l'últim programa, i res, contar-vos com va anar la cosa. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
Què tal, Maria?
Molt bé, bon dia a tothom.
Per fer un poquet de resum, recordar-vos que els 3 dies de trail és una cursa un poc especial, que va ser el divendres 26, 27 i 20, i 17 i 27 i diumenge 28 de novembre, i els recorreguts eren 10 quilòmetres per dalt Vila el divendres, després se podia triar una de la distància del dissabte i el diumenge un altre 10 quilòmetres per la zona de Jesús. Res, conta-me'l, Maria, i res, anunciar-ho això, que la Maria va ser valenta, jo no vaig ser tan valent, de fer la distància llarga, sí, els 10 quilòmetres primers, i en aquest cas 80, més de 80
quilòmetres. 85, 84.700.
85 quilòmetres el segon dia, i després acabar el ressupó dels 10 quilòmetres des de
diumenge. Que se van fer molt llargs.
Conta-mos, com vares? Primer, enhorabona perquè aquesta prova era part del campionat era el campionat de Balears de trail, la veritat, de la federació d'atletisme, i res, i en aquest cas pues, vares quedar primera de la teva categoria.
Segona. Sí, vaig quedar primera de la meva categoria, sí. Segona de la general. Molt bé, molt contenta. L'experiència va estar prou bé, no havia fet mai una cursa així per etapes, i bueno, el primer dia va ser una cursa molt polida, vam córrer per la part del castell, tota la part antiga, molt ràpida i dureta, perquè eren dues voltes el mateix recorregut, sí. I bueno, va estar prou bé, i bueno, vam anar ràpidets, però reservant que el dissabte tocava córrer molt. Exacte.
És a dir, que el primer dia vàrem fer això, voltes per lo que va ser dalt Vila, moltes escales, molt de canvis
molt baixa,
de sentit, i bé. I això, per reservar, i després, conta-me'ls, perquè el recorregut era nou.
Aquest any era nou, sí, tenia una part nova, que sobretot després dels Cubells, que ja portes allà 40 i pico quilòmetres, 42, venia una part bastant tècnica, molta baixada, pujaves a Cala Sadeta, i anaves, en guatx anava fins a Cala d'Hort, te feien baixar, tenies un tram que havies de passar per dins aigua, va ser entretenguda, divertida.
A més, hi havia vent, hi havia mar,
i bueno, ens vam donar un banyet així extra, que no va venir malament. I res, després de tota la pujada fins a tot, pujaves per una part diferent, que era la Talaia, va ser bastant tècnica i tenia una pujadeta bastant interessant. I després, bueno, els darrers 21 quilòmetres eren els mateixos recorregut de l'altre any. Aquest any, afortunadament, vam tenir prou bon temps i no va ploure. El terreny estava prou... Hi havia molt de fang, perquè tot el mes ha plogut molt a Eivissa. Però bueno, prou bé, va estar interessant. I els darrers quilòmetres es van fer durets.
Sempre se fan durs els darrers quilòmetres.
Es fan inacabables, però bueno, bé, experiència molt bé.
A més, tenim que per qui no ho sap, tenim que recordar, també hi va haver altres formenters, com el meu cas, que varen córrer la de 21, que eren els mateixos, el nostre 21.
Però no et trobaves així?
No, estava
en plenitud de forma.
Això ara vos explicaré perquè és aquest constipat.
Molt bé.
La qüestió és això que vàrem fer, i aquests últims 21 quilòmetres tenen, com jo diria, una petita trampa. No?
I tant.
I és que just en els últims 10, quan enfiles els últims 10, hi ha una pujada terrible.
Oh, terrible, terrible.
Terrible, però terrible que tenen de pujar en les mans algun tram, perquè si no... Està,
exacte.
Si no
te'n vas cap a baix.
Te'n vas cap a baix, ja. I això ara ho fa més dur, perquè quan dus tant de quilòmetres...
Sí, però... es fa molt llarga aquella pujada, molt, molt. Bueno, vaig aquests quilòmetres darrers els vaig fer acompanyar, els vaig fer amb en Papat Colomà, amb en Jorge Nacher, sí, i amb en David, i la veritat que en Papat se sap cada pedra on està, i m'anava dient, pues venga, ara ve aquí, ara ve allà.
Sí, sí.
I bueno, bé, i m'ha explicat que aquestes pujades li deien sa Kilian, que jo no ho sabia, i dic, ara ja entenc per què.
és
pràcticament un quilòmetre vertical, allò.
Sí, 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 és
bueno,
una...
Bé. Una bona pujada.
És una bona pujada, i sobretot això, hem de recordar que ja se duien els 10 quilòmetres del primer dia i després tota la pallissa.
Exacte, tota la pallissa de moltes hores i bueno, de molt d'esforç físic.
De molt d'esforç.
I després, el darrer dia, els 10 últims quilòmetres, se van fer bastant feixucs, perquè després d'una bona pallissa així de tantes hores, els músculs estan... les cames no van.
Estan triturats.
Però bueno, se van fer com se van pogués. El recorregut era molt guapo, m'ha agradat molt aquella part que no l'havia fet mai. Uh-huh. I bueno, una experiència molt, molt guapa, molt dura, però molt guapa.
Hem de tenir en compte que... Perquè clar, aquí sempre parlem de quilòmetres i de desnivells i de coses, però en aquest cas, en el cas dels tres dies, hem de tenir en compte un fet molt important, i és que les poques hores que hi havia de recuperació entre una cursa i l'altra, és a dir, perquè el divendres vàrem acabar, que eren quasi les 9 de la nit, i a les 7 començaves a córrer.
A les 7, sí, a part... No vaig dormir gaire aquella nit.
Exacte. No.
Ja te les 5 t'has d'aixecar, és a dir, tens poc temps per descansar. Mira, un extra més.
Tens poc temps, i després, quan vares acabar, també vares acabar a les 9 de la nit.
Exacte.
Dutxa't, sopa, arregla't...
El cos està tot alterat, lleva't a costa més dormir... etcètera.
I després...
Aixeca't i vés a córrer 10 més.
I aixeca't, que lo normal seria quedar-te dormint o tombat tot el dia i encara d'anar-te a córrer, encara que pugui semblar de lluny, que també són 10 quilòmetres, però són 10 quilòmetres que pateixes els 10 quilòmetres, perquè
sí,
no fan ni 7 metres que estiguis en ses cames, en ses cames a lloc. I el més important, Maria, conta-me'ls un poc com ho fas per preparar aquestes competicions?
Bueno, això és un entrenament una mica de tot l'any, evidentment. I, home, pues se fa uns entrenaments entre setmana, faig uns entrenos més curts i més específics, una mica pues, per tenir més velocitat, etc. Uh-huh. I els caps de setmana mira de fer tirades més llargues, per també anar acostumant el cos a estar hores allà, de caminar i córrer, també vas provant tot el que és sistema d'alimentació. Uh-huh. Bueno, i també jo faig servir les curses anteriors pues, per anar acumulant quilòmetres i, si és possible, desnivell per llavors enfrontar-te en aquestes proves.
Exacte. Que aquí a Formentera, és a dir, jo algunes voltes, no sé si tot ha passat, de parlar amb altres corredors, i quan si comentes que és de Formentera no se creuen que puguem fer curses en els Pirineus, en els Alps o a qualsevol cordillera. Uh-huh. i se puguin, però sí que se pot fer.
I tant, sí, que se pot.
Clar que sí. Més mèrit té encara.
Molta voluntat que s'ha de tenir, també.
El que estaria bé és que ara el Consell, després de la inversió de l'skatepark, fes una inversió per construir una muntanya.
Una muntanya.
No? Una muntanya de 1.000 metres.
Sí, exacte.
Pels àners, perquè anéssim més ben preparats per aquestes...
Sí, sí. Sí, sí, estaria... Bé, jo no...
Seria ideal,
eh? Sí, jo el que passa que visualment no ho he acabat de veure.
No,
tampoc, eh? No, damunt la mola, ja tenim...
Bueno. Serien de talaia molt prominent.
Imagina't.
Tens de pensar, també, Bernat, hi ha una cosa molt curiosa, és que a l'àmbit de la muntanya se parla de lo que són les muntanyes, sense les alçades, els desnivells, però després hi ha un concepte molt, molt curiós, que és el que se diu la prominència de la muntanya.
Uh-huh.
És dir, i no és el mateix que en els Pirineus, que pugis una muntanya de 3.000 metres, però totes les que l'envolten en tenen 2.700, i no té quasi prominència, que una muntanya de 3.000 metres que de vora no hi ha res.
Exacte.
Perquè són 3.000 metres de complets de muntanya. I això és, molt important.
La
prominència. I la prominència d'aquesta proposta que tu fas seria inimaginable, que és aquest.
Sí.
Encara que hi ha moltes d'illes que, no molt més grosses que Furut, que, illes no molt grans que tenen, tenen desnivells enormes. A Azores mateix.
La
Gomera. I, Gomera.
Ostres, la Gomera té...
És dir, que, són, que no són illes enormes, tampoc, i que sí que són molt, molt prominents, que tenen molta alçada.
Maria, tu quin ha sigut el lloc que més polit, així, doncs, amb, diríem, alpí o no alpí, de muntanya, que has corregut?
Uf. N'he corregut molts. Mira, he de dir que la Serra de Tramuntana és preciosa.
Ah.
Tirant cap a casa.
Sí.
I, bueno, després m'agrada molt també les Illes Canàries, també. M'agrada molt, sí, per paisatge, per diversitat. La Palma és preciosa, m'agrada molt.
Precisament la Palma, no?
Sí, precisament, sí.
Bueno, bé, tenim bones notícies. Diuen que aquest volcà ja, ha acabat l'erupció en un principi.
Esperem. Sí. Esperem que ja en maig hi he d'anar a córrer.
Ja has d'anar a córrer en maig,
sí,
eh?
Sí, si tot va bé, sí. Uau. Finals de maig.
Clar, jo no sé si en maig ja es pot córrer damunt de...
Bueno, és part del recorregut que hem de fer, no transcorreix per aquella part, es passa a l'altra part de Silla. Mm. Esperem que se pugui arribar a fer.
Clar, no sé quan ha de passar perquè sigui terreny afunyable, no?
O sigui, no tinc ni idea. Més sòlid.
En fi, es deu refredar aviat. O sigui...
No sé, no?
Ja veurem. Com va tot.
Molt bé. Escolta,
no tinc ni idea.
I aquestes festes de Nadal, Maria, pels que practiqueu i soleu córrer doncs, amb assiduïtat regularment, com les passeu a nivell doncs, de menjar i tal?
Bueno, jo he de dir que jo menjo...
Normal.
No faig específic, sí. Jo menjo normal, soc vegana.
Ah, d'acord.
Però...
Que no pots menjar salsa.
No m'agrada, però...
No t'agrada, eh? No. Curiós, això.
I mira que a casa en fan, sí. Però no em va això de menjar carn amb dolç.
No, eh?
No.
Molt bé, molt bé. Una salsa... Algú hauria d'inventar la salsa de Nadal vegana.
Sí, mira, segur. Ja m'ho estudiaré.
Segur que és factible.
Segur que és factible, amb un caldo vegetal, força api, que li dona molt bon gust.
Exacte, seria una bona...
No, aquí ja en sembla la idea.
Okay. Sí, segur que és possible. Coses més rares.
Molt bé.
Més rares, eh? És dir, l'alimentació és molt important.
Molt important, sí.
Molt important, i més quan se sotmeten les coses. No només les curses, sinó el que dèiem, els entrenaments, que al final el que marca les coses són els entrenaments, no són tant les curses, que al final les curses és un dia.
Jo a nivell d'alimentació sí que m'ha cuidat bastant, és a dir, però procuro tenir sempre tot el que necessito, hidratos, proteïna, tot això ho tinc bastant controlat. I més avant, tenint en compte això, que soc vegana i no puc tenir carències en aquest sentit, i després a tot nivell qualsevol esportista s'ha de cuidar molt l'alimentació, és bàsica per rendiment, per recuperació, per tot,
per evitar lesions. Exacte.
és fonamental.
I és complicat, és un aspecte molt complicat
i és complementari, és a dir, una cosa sense l'altra no funciona
per res.
Molt bé, què més, Pere?
Pues bé, comentar-vos un poquet com va anar l'altra cursa de referència, que era en aquest cas a través de Tramuntana, que tres formenterers, en Salvan Gaston i jo vàrem anar a córrer, que encara vàrem fer la mitja travessa, que era entre el poble de Bunyola i Andratx, és a dir, era en sentit invers, normalment, habitualment se fa en sentit, en aquest cas seria Bunyola-Pollença, i en aquest cas ho han fet, i el que se fa és se va pel centre de la serra, creuant totes les muntanyes. Aquesta cursa és molt polida. Aquest any estem en unes condicions meravelloses, havia plogut, crec que havien plogut uns 500 litres en pocs dies abans, i tot rajava d'aigua, estava tot amb un verd, amb unes condicions que era, bueno, hi havia tanta d'aigua que els primers quilòmetres els varen fer dins basses que tenien tres pams d'aigua, anàvem amb aigua pels genolls, quasi. És a dir, que ho fes una idea de que estava tot molt, molt, molt bé. El recorregut era preciós, passàvem per tres pobles, és a dir, passàvem per Valldemossa, que segurament que molta gent ho coneix, després per Esporles, i en el final, antes de, abans d'arribar a Andratx, vàrem creuar també els tallencs. El que vol dir la cursa va ser una meravella.
La part sud, de la
exacte, van fer la part sud. Normalment se faria la part nord, com vos deia, però aquest any se va fer la part sud. I era una cursa que, com vos hem explicat algunes vegades, era molt horrible, és a dir, se fa gran part, o se fa la ruta de la pedra en sec, que se diu, és a dir, és una ruta molt transitable, que fan mils i mils d'excursionistes quan fan la serra completa, i era molt, molt transitable, s'anava molt bé, se corria, se podia córrer molt, no? I a més hi ha llocs que són un vertader, ho recomano per qui tingui ganes d'anar a fer una volta per allí. Hi ha una zona especialment entre el poble d'Estellencs i, perdó, d'Esporles i de Banyabufar, on el camí està arreglat d'una... hi ha un grup del Consell de Mallorca que se dedica tot l'any a arreglar aquests trams de camins, uh-huh. I han fet una verdadera obra d'art.
Sí, a cadira.
Una... És que no us ho podeu imaginar, una cosa que és de llibre. Així com han arreglat un camí que estava molt desfet, després de molt d'anys de no fer-se servir, l'han anat recuperant a poc a poc. Hi ha trams que són un verdader paradís de sa pedra en sec i de sa pedra ben... I de tot arreglat. És una... Qui tingui un rato, li diuen el camí d'Escorreu, és a dir, és un lloc molt, molt conegut i val la pena.
Tu amb quina banda de Mallorca t'identifiques? Per a trajectòria doncs, familiar, personal?
De Mallorca? No. És a dir, nosaltres, quan vivia a Palma, vivíem sempre a la zona de Palma.
De Palma.
Però la part més espectacular de Mallorca sempre és la part de Solla, tot el que és entre Solla, entre Solla i
Lluc. La part de Llevant, eh? Ai, la no. Part de Ponent.
Sí, no, la part, escola de la serra seria dins, se podria dir dins, sense que ningú s'ofengui per la zona de Solla, que és on i d'allí tot el que hi ha fins a Lluc i fins a Pollença, és tota la zona on hi ha aquells boscos immensos, hi ha tots aquells costos, totes aquelles fonts, és molt, molt polit.
Va gola, no hi ha estat mai.
Bé, val la pena. Tenen de pensar que és una... que hi ha, no vull dir una xifra per equivocar-me, però la ruta de la pedra en sec la fan, a més existeixen, hi ha que fixar-s'hi molt, molt bé, però a trams dels camins hi ha comptadors, hi ha una espècie de cèl·lules fotoelèctriques que compten les persones que passen. I són molts, molts de mils cada... I troba sempre gent que fa rutes, ja siguin curtes, ja sigui sencera, molts d'estrangers. La serra de Tramuntana està molt transitada per gent provenent d'Alemanya, ara no és el moment més que hi puguin venir més, d'Àustria, d'Alemanya...
Mentre la cuidin, o sigui, benvinguts.
Teniu que... jo sempre he pensat que hi ha un factor molt, molt important, i és que és... històricament, la serra de Tramuntana sempre ha estat molt, molt reconeguda per aquestes persones, perquè l'arxiduc Lluís Salvador va fer una sèrie d'una obra molt, molt, molt exhaustiva i on va donar a conèixer la serra per la gent del que era en aquell moment l'imperi Astrúngar, i se nota molt. I és un verdader... Jo he recorregut moltes muntanyes i he de reconèixer que és especial i val la pena veure-la.
Molt bé, i avui per acabar la nostra secció Kilian Jornet, no?
Sí, en Kilian va anunciar fa unes setmanes una cosa que jo no sé si esperava que hagi ningú, i és que després de 18 anys deixa la marca Salomon.
Wow.
I per crear la seva marca pròpia, diu. Mm. En Kilian ja sabem que sempre és innovador en tot, i en lloc de canviar de patrocinador o de sponsor, pues en aquest cas pareix que vol crear la seva pròpia marca. És cert que no... Sembla que ja per algun comentari, sembla que no estava massa d'acord amb en Kilian en tot el que era la política mediambiental dels productes i de
ja m'ho pensava
de la marca i supos que també devia tenir compromisos o exigències de, que tampoc potser no li feien molt de, moltes pes, però bé, no, jo dic coses que s'havien parlat fa temps i que ara pot ser que tinguin sentit, eh? No dic que s'hagi comentat ara d'aquest moment. I bé, jo estic segur que faci el que faci serà no sé si un èxit, però serà interessant com a mínim, eh? Sí. Perquè sempre en Kilian en aquestes coses crec que és un referent i en lloc de fer lo típic, pues ara que m'ofereix més sous, pues me'n vaig amb aquesta altra, perquè no sé què, pues crea la seva pròpia marca i tira per endavant.
Amb això de les marques de muntanya, no s'hi han pogut establir de forma, diríem, és tan especialitzat que de forma omnipresent no hi han entrat els grans noms de l'esport com Nike, Adidas...
No, no creguis,
sí. Sí, han vist allà un nitxo de mercat i mogut, però...
Sí, però no hem pogut entrar perquè hi ha marques que establertes abans...
Bueno, Salomon...
Que tenen molta solera.
Que tenen molta solera, a més aquesta combinació entre esquí, muntanyes... Exacte. I clar, que són, és un terreny molt específic.
Molt específic, sí, però tot així, per exemple, jo recordo quan era petit que teníem marques de botes de futbol... Que eren úniques, Puma, sí. Adidas, sí. Patrick, recordo, Múnich, i de cop i volta van entrar les botes Nike, i avui en dia el 80% dels nens porten botes Nike.
Sí, sí.
I això ha passat en 20 anys.
Són qüestions, 30. Són qüestions de mercat, són qüestions de publicitat, sí, sí, són coses que... Però aquí a la muntanya és cert que ses... Perquè lo típic, no?, lo que se podia pensar, jo inclús en el principi vaig pensar així, pues, si les sabatilles que fas servir per anar per asfalt pues, tenen un model per anar per muntanya, pues, si te van bé, pues, el canvies. Però no han tingut massa èxit.
No, jo de fet els he fet servir alguna temporada a les Nike i no m'han anat prou bé.
No. I jo les Asics i allò no hi havia manera, que no funcionen bé. És a dir, és un altre concepte, és una altra forma, a part de temes de publicitat i de promoció.
Però sí que és veritat que els grans astres de l'esport acaben fent la seva pròpia marca, ho va fer Cruyff, Messi també té la seva pròpia marca esportiva, tot i que li va molt bé Adidas, i Kilian Jornet era d'esperar, no?, un tio amb principis, no?, de caràcter ètic, de caràcter mediambiental, doncs acabés tirant. Bueno, i suposo que també, amb el nom que té, en fi, tampoc és Bambú. Suposo que també...
Sí, no, clar, evidentment. Bé, però jo simplement me resulta curiós perquè no sé, mirat des de fora, és a dir, se manca una marca no és tant la qualitat del material o el disseny o moltes parts que puguin tenir tècniques, sinó per nosaltres és quasi més important la disponibilitat, és a dir, si jo me'n vaig a una botiga i no hi ha el meu número de la sabatilla que vull, doncs no te la compres i grans multinacionals com Salomon o com moltes altres doncs tens aquest avantatge que vas a qualsevol lloc i sempre la trobes o sempre hi ha disponible i és el que veig, és a dir, no sé com vol plantejar el producte, però bé, segur que una persona com en Kilian, que és un referent i que crec que si algo no li falta és capacitat per planificar i per projectar, segur que ho té clar. No? I
molt
crec
bé.
Que li vagi molt bé. I ara ja només queden les curses aquestes de Nadal.
Sí, aquí n'hi havia alguna, no? No era milla, era... Quina era la de Nadal que es feia aquí, que es feia habitualment, encara que fos interès o 4?
Sí, és una trobada que se fa el dia 31, la tarda del dia 31. I bé, i després hi ha poques coses més de muntanya, sí, i després ja estarem, ja l'any que ve, ja us parlaré de com avança la cosa.
Molt bé, doncs gràcies a Pere Serra i Maria Mallans.
Gràcies.
Que tingueu molt bones festes i mos veiem ja...
Bones festes.
Bones festes, mos veiem ja...
Molt bon Nadal.
El 2022.
Això és.
Molt bé.
I millora't.
Sí, segur que sí.
Vinga, adéu.
Vinga, molt bon dia.